Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Un espai dirigit per Pol Avinyó.
Benvinguts a la Llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui coneixerem la Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart el coneixem com un dels genis més grans que hi ha hagut a la història de la música. Realment un home que ens demostra que podem creure perfectament que hi ha éssers superiors que han vingut a aquest món a demostrar-nos, doncs, el petit, lo petits que som els altres. I amb Mozart tenim un compositor que va ser capaç de fer autèntiques genialitats i que és un compositor que des d'una simple sonata fins a per piano, fins a una gran música com és una òpera, ho ha compost tot, absolutament tot. I per parlar d'aquesta gran òpera que és la Clemenza di Tito, que es podrà veure aquest mes de febrer i el mes d'abril al Gran Teatre del Liceu, ens hem de remuntar al darrer any de vida de Mozart, l'any 1791, quan Mozart comptava amb 35 anys. I ens situem en un moment on Mozart es trobava en un moment bo de la seva etapa personal i tenia un encàrrec entre mans molt important, que era la flauta màgica, aquesta òpera que tots i totes coneixem i que és una de les òperes més famoses i més populars de tot el repertori operístic. Doncs quan Mozart estava component la flauta màgica, li va arribar aquell famós i misteriós alhora encàrrec, el famós Requiem, que, val a dir, hem d'explicar la veritat, no li va encarregar Salieri, com s'explica en aquella pel·lícula Amadeus, sinó que li va encarregar un comte que volia recordar la seva esposa i no volia donar-se a conèixer perquè li va proposar a Mozart que li pagaria una suma de diners molt important sempre quan Mozart no signés aquella obra. Per què? Perquè aquest comte volia fer-se-la seva i interpretar-la privadament un cop l'any commemorant la mort de la seva esposa. Per tant, tots els que recordeu la pel·lícula Amadeus, ara sabeu la veritat de la composició del Requiem. Llavors Mozart li arriba aquest encàrrec i deixa aparcada la flauta màgica i es posa a treballar al Requiem. Però passarà una cosa, i és que li arribarà un encàrrec molt més important encara. Amb motiu de la coronació de Leopold II com a rei de Bohèmia, un bon rei que abans de ser coronat era duc de Toscana i que va abolir la Santa Inquisició i va abolir, doncs, els maltractaments, l'anaven a coronar, rei de Bohèmia, amb una data molt concreta, el 6 de setembre de 1791. I en aquest moment, doncs, per commemorar aquesta efemèride, es contracta un compositor que faci una òpera. Però el gust del monarca no era per Mozart. En aquell moment no el coneixia, sinó que era per un compositor que estava a Rússia, que era Domenico Cimarosa. Llavors li van encarregar amb l'empresari de l'òpera de Praga, el senyor Guardasoni, que anés a buscar un compositor que pogués fer una òpera que s'havia d'estrenar el dia 6 de setembre de 1791. Llavors el senyor Guardasoni agafa el 8 de juliol i se'n va corrents cap a Viena a buscar Antonio Salieri, que en aquell moment era el compositor de la cort. Salieri va rebutjar fer aquesta òpera perquè ell no s'hi sentia còmode i tenia molt poc temps per poder-la fer, i sabem que aquest empresari Guardasoni es va trobar amb Mozart al voltant del 17 o 18 de juliol de 1791 i li va proposar fer la Clemenza di Tito. Mozart, com bé dèiem, tenia un 80% fet de la flauta màgica i havia iniciat la composició del Rèquiem. Què passa? Doncs que es trobarà amb aquest encàrrec tan important i ho deixarà tot. Ho deixarà tot i començarà a treballar amb la Clemenza di Tito. I sabem, doncs, que el 28 d'agost Mozart es troba a Praga assajant l'òpera, que s'estrena el 6 de setembre amb un èxit fantàstic. Una òpera que parla d'un emperador que vol donar la visió de que hi ha un rei bo. Per tant, és una òpera amb final feliç i és una òpera que vol donar a conèixer al poble, doncs, que Leopold II era un rei bondadós i que no tindrien cap problema amb ell. Val a dir que òperes sobre la Clemenza di Tito no hi ha només la de Mozart. En tenim diverses. De fet, en podem arribar a comptar fins a 44. La primera de totes és d'un compositor molt especial per nosaltres, que és el senyor Antonio Caldara, un compositor que va ser el primer compositor que va fer una òpera per Barcelona, per Catalunya i per Espanya. La primera òpera que es va sentir a Barcelona, Catalunya i Espanya va ser Il più bel nome d'Antonio Caldara. I aquesta òpera va ser estrenada el 2 d'agost de 1708 a un lloc molt poc comú, molt poc freqüent, on s'hi fa òpera actualment, la Llotja de Mar, a la plaça Palau, el que havia sigut fa molts anys l'edifici de la Borsa de Barcelona. I si us sembla, sentim un fragment de la primera òpera que es va sentir a casa nostra, Il più bel nome d'Antonio Caldara. Acabem de sentir, com bé dèiem, la primera òpera que es va poder escoltar a casa nostra, Il più bel nome d'Antonio Caldara. I ara ens n'anem a aquesta data famosa, que és el 6 de setembre de 1791, quan es va estrenar la Clemenza di Tito de Mozart. I estem davant d'una música extraordinària, una música molt imperial, que és com la podríem definir, com la va voler fer Mozart. Una òpera que segur que heu sentit fragments, perquè és molt popular, i que comença amb una obertura tan deliciosa i tan imperial com aquesta. A l'acte primer coneixem a Vitèlia. Vitèlia és la filla del destronat emperador Vitel·li. I ella, tot i que està bojament enamorada de l'emperador Tit, com que sap que l'emperador doncs, desitja amb una altra dona, agafarà a Sext, que està enamorat de Vitèlia, per jugar en contra de l'emperador, per actuar contra Tit. I això ho fan en aquest duo que ara sentim. Ara ens assabentem que l'emperador rebutja la seva actual promesa i torna a quedar, doncs, Vitèlia un altre cop enamorada i desitjant-lo amb ell. Però llavors es troba amb Tito i la seva arribada clama amb un poble que l'estima i que l'adora. Sentim la marxa quan de l'entrada de l'emperador Tit i el moment on el poble l'aclama perquè és un rei bo i clement amb tothom.
Thank you.
Després d'aquesta entrada triomfal de l'emperador, la conspiració que té Vitèlia contra l'emperador seguirà en peu, perquè ara ens assabentem que Tit desitja a Servilia. Què succeeix? Que Sext, tot i que està bojament enamorat de Vitèlia, també és l'íntim amic de l'emperador. Llavors ara, en una ària, una de les coses més precioses que ha escrit mai Mozart, l'ària Partum et ubem mio de Sext, que tot i ser un personatge masculí està cantat per una mezzosoprano, en reflexa aquest moment on ell decidirà anar a engegar aquesta conjectura contra l'emperador d'una manera realment bellíssima. I fixeu-vos-hi també en el moment on el clarinet acompanya la veu femenina amb una bellesa incalculable.
Thank you.
acabem de sentir una de les àries més delicioses, més precioses que ha escrit mai Mozart. Doncs, Sext caurà la temptació i farà una conjura contra Tit. El descobrirem com a culpable i Tit haurà d'impartir justícia. Serà clement? No ho serà. Ja sabeu que acaba bé. No us podeu perdre la Clemenza i Tito del 19 al 27 de febrer i del 17 al 29 d'abril al Gran Teatre Liceu, amb una producció clàssica de Sir David McVicar, una producció on veureu els romans vestits de romans, les columnes dels grans temples, i que deixarà doncs l'ànima més purificada, que és el que fa la música de Mozart. Moltes gràcies. Ens veiem al Liceu.
La llotja del Liceu, amb Pol Avinyó.